Un momentito, voy a hacer otra, por favor.
Quieto un momento.
La Milena se me ha escapado.
Déjala volar.
Yo no quiero que la Milena me se vaya. ¡Milena bonita! ¡Milena bonita!
La crida, en Paco Rabal, a la Milena.
¡Milena bonita!
Però ella se'n va, sí, no?
Sí, sí.
Està desesperat.
Semblava que s'anava.
Ah, semblava. Espera.
Milena!
Ei! Ara!
No está a gusto conmigo.
Ei, la Milena bonita. I de mica en mica... va tornant.
Tia!
Molt bé, molt bé. Me'n recordava que tornava.
Se'n recordava que tornava la Milena bonita.
Sí, el problema és al final.
Oh! El nostre convidat avui ens ha triat aquesta pel·lícula de Los Santos Inocentes, una pel·lícula dirigida per Mario Camí, que justament està basada en la novel·la homònima de Miguel Delibes i que, si no l'heu vista encara, us la recomanem. Los Santos Inocentes, no sé si hauríem de pensar en les empreses com una mena també d'innocents, no? Organismes innocents. El cas és que el nostre convidat les defensa. És una mena d'activista empresarial, des de les empreses micro, les menudíssimes, a les que ja tenen una imatge, 50 treballadors, déu-n'hi-do. I ara s'encara amb l'administració perquè ajudi a les empreses a mantenir els òrgans vitals. Amb la cara ben alta i voluntat de cooperació, lidera en el món del poder. Poder econòmic, poder polític també. És enginyer electrònic industrial. Havia fet de professor allà a la formació professional, un enamorat de la seva feina, defensor del medi ambient. Personalment diria que el coneixem poc. Per això avui encara més agraïm al president de la PIMEC, el senyor Antoni Cañete, que avui vingui al divan de Catalunya Ràdio. Benvingut, senyor Cañete.
Bona tarda i moltes gràcies.
Oh, era aquell Breakfast in America de Supertramp. Ens l'ha escollida perquè què li recorda, senyor Cañete?
Pues me'n recorda tantes i tantes coses, aquesta cançó. Me'n recorda, pues això, no? El abocar-te a la finestra de la pubertat.
Sí.
El compartir d'alguna forma les classes d'anglès per poder començar a saber què és el que deia aquesta cançó.
Que bona.
I un olor molt especial, perquè l'escoltava amb els meus amics allà on passava els caps de setmana, al costat d'un garatge, on en Estats Units feien a lo millor empreses i nosaltres fabricaven amors. No?
Fabricaven amors. Els garatges fabricaven amors.
Fabricaven
senyor
amors.
Cañete, no li havia descobert mai, no li sabia aquesta vessant. Els garatges fabricaven amors. Mira. Na, na, na. Clar, vostè li recorda una època d'adolescència i si la sentim i li mirem al ritme, jo pensava que té a veure amb vostè, no? Amb la capacitat d'emprenedoria. Pam, 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 pam. D'anar endavant malgrat les dificultats. Tenint clar l'objectiu. Vostè es definiria així amb el ritme d'aquesta cançó, senyor Cañete?
Bueno, n'hi ha aquesta i alguna altra que he escollit que precisament... has de saltar, pues, això, no? Superflugis, entrebancs, no? I, per tant, jo penso que aquesta cançó sí que és veritat que el Breakfast in America, el que t'adona és començar el dia. I començar el dia realment tenint ritme és absolutament fonamental, sobretot quan ets empresari o emprenedor i quan, sobretot, dirigeixes una petita empresa.
A vostè li diuen el Robin Hood de les empreses.
Fa uns anys, precisament a Madrid,
sí?
Em van posar en una contra d'un diari bastant important i em van titular com el Robin Hood de la petita i mitjana empresa. És cert, i bueno, no sé si sóc el Robin Hood, però que realment són un defensor de la justícia i de la justícia econòmica i empresarial, amb això sí que m'identifico.
Contra la morositat.
contra la morositat i contra la morrositat.
Amorrositat.
Que és un aspecte, és un matís. Perquè en aquest país tenim gent morosa que paga més tard, però tenim gent morrosa que pot pagar i no paga per obtindre beneficis a costa dels altres, i això jo lo denomino morrositat.
Però l'administració, malgrat les lleis, sembla que també caigui, no?, en aquesta morrositat. Jo m'he passat en aquesta casa la vida explicant, ara hi ha una llei que diu que al cap de 2 mesos el govern tal, l'administració pública tal, et paga. Però no.
I és inexplicable que ens facin complir la llei, algo de lo que parla tothom, i que les administracions no compleixin ni la llei europea ni la seva pròpia llei estatal. És absolutament inexplicable, però sobretot vergonyós.
Antoni Canyete, el president de la PIMEC, avui al divan.
Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Tráiganme todas las manos. Los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, hasta la playa, allá sobre el horizonte.
I aquesta és la muralla de l'Anna Belén, una veu nítida, preciosa. Quin canvi de ritme, això és com sempre tram.
Tum, tum, vienes.
Una rosa i un palet.
En Víctor Manuel, què li recorda aquesta cançó? Per què ens l'ha triada?
Bueno, perquè suposo que també era un moment en el que aquest país el que intentaven era ordenar tota una sèrie de coses, no? Que estaven cautives, que necessitaven obrir-se, explicar-les, reivindicar-les, i per tant jo penso que és una cançó que, a més de música i de ritme, tenia fons, i en aquella època nosaltres no només buscàvem la música, sinó també la lletra.
I ara no busquem les lletres, de vegades, també? No busquem altres fons?
Possiblement n'hi ha massa música i poca lletra, i a vegades estem una mica perduts, no? Jo crec que, torno a dir, cada temps té les seves qüestions, ni són millors ni pitjors, però són diferents. I en aquell moment, lògicament, buscaven darrere de les pel·lícules, darrere de les cançons, un missatge que ens pogués, d'alguna forma, portar cap a una llum que en aquells moments possiblement no en tenien del tot. No?
Però les empreses ara i després d'aquest temps de pandèmia s'ho passen malament i tenim molt present en el cap, doncs, els 1.380 milions d'euros del Castor, o de quina manera van perdonar als bancs, que també ens van fer un fart de dir no, els bancs ho tornaran tot, fins l'últim cèntim. Era mentida, senyor Canyete.
Punt, punt, quien es tanca la muralla.
Sí, però a mi m'agradaria que això canviés. Vostè què fa per canviar-ho? Què pot fer? Què fa i què pot fer?
Doncs mira, li vaig explicar algo que crec que és important. Des de fa... Ara acabo de celebrar els 100 dies del meu nou mandat com a president de PIMEC, o sigui, com un agent social i econòmic d'aquest país. I jo vaig titular la meva campanya com a activisme empresarial. I és que una entitat empresarial parli d'activisme empresarial d'entrada sobta. Però aquest activisme empresarial és una crida que faig, que fem, als empresaris per dir, escolta'm, o tu ocupes el lloc teu, el teu lloc, o venen uns altres que l'ocupen i en el teu nom fan coses en contra teva. I clar, les pimes són el 99,8% de les empreses del país i no sempre estan en el lloc en el que se les defensa i se les representa. Per tant, jo tinc una màxima. Primer, una responsabilitat a l'estar al capdavant d'un agent social i econòmic d'aquest país en l'àmbit econòmic i empresarial, però després, en aquest, un compromís de la confiança que d'alguna forma se m'ha donat per poder posar a les pimes com una de les qüestions que demano en el pont de comandament. No és possible que el 99,8% de les empreses, 70% de l'empleo, 60% del PIB, no estiguin on es prenen les decisions. Que el que és el motor de la teva economia no estigui en el lloc on d'alguna forma es crea o s'accelera en la mateixa, és un error que segurament explica moltes i moltes coses.
Clar, quan vostè diu activista empresarial, i ho dèiem just en la presentació, la imatge, l'estereotip que tenim al cap és que si s'és una activista no es pot ser una empresària o una empresària, com si realment estiguéssim davant, permeti-me, d'un oxímoron, no? De dues paraules que estan contraposades. I llavors diu, no, però pensi que són petites, pensi que donen aquest nivell d'ocupació, pensi que atorguen aquest nivell de riquesa al país. Però encara veiem un senyor amb barret quan diu un empresari, i un senyor molt de dretes.
És una imatge que s'ha creat, i jo penso que s'ha creat, i s'ha creat en els àmbits de la comunicació, possiblement, o majoritàriament, on la imatge de l'empresari és el senyor que contamina, és el senyor que en aquest cas maltracta, és el senyor que en aquest cas no paga impostos. I jo penso que aquest és un error que hem comès en la nostra societat a no donar-li valor a aquell que crea riquesa i llocs de treball. Per què? Perquè la imatge de l'empresari, com vostè molt bé diu, és d'aquella persona que fuma puro, que pren d'alguna forma el carajillo després del cafè.
Fa panxa.
Fa panxa, sí. Exacte. Quan realment tenim a molts empresaris, com l'estava dient, que aixequen cada dia la persiana, que cada dia han de muntar la seva parada perquè vinguin, la mirin, prenguin la decisió de comprar, cobri, que dèiem abans moltes vegades li pot costar,
sí.
I a més pagui els nostres impostos. Perquè una de les qüestions que vaig dir l'any passat quan vaig ser escollit una de les 20 persones en la Comissió de la Reconstrucció del Congrés dels Diputats, vaig acabar amb una frase que penso que pot donar resposta a això que diu. I jo vaig dir, cuidin i salvin aquells que paguen els nostres impostos si volem fer polítiques socials i sanitàries. Si no tenim empresa, segurament no tindrem riquesa ni capacitat de poder ser justos com a societat. I això moltes vegades sembla que no està de moda i que dir-ho pues, dona aquesta imatge que estava dient.
Miri que si, en canvi, parléssim d'empresàries, tenim una altra imatge.
Bueno, sempre, sempre.
Sí, vull dir que és algú que veus com batallant malgrat l'adversitat, no? Diríem, i veiem cada vegada més doncs, que les dones, per exemple, les empresàries lideren millor les empreses, sobretot en els moments de crisi, i això ho saben els homes i ho saben les dones.
Primer jo penso que tenim una gran deuta, i és facilitar a les dones en general i en el món de l'empresa en particular les oportunitats perquè realment, com està dient, les dones són veritables líderes, lideresses, dels projectes emprenedors, de les empreses. Allà on estan, com a empresàries, com a directives, realment aporten un valor extraordinari i, per tant, és una de les reivindicacions que jo penso que n'hem de posar damunt de la taula. Una discriminació positiva, o sigui, en deixen un principi d'equitat en el que tindrien que treballar diàriament perquè si estava parlant que l'empresa és riquesa i realment tenim lideratges com el de les dones que aporten moltíssima valor i, en aquest cas, riquesa, estarien en el mateix colorari que havia dit en el principi, no? Allò que aporta valors, el que hem de fer és potenciar-lo, sens dubte. La dona tenim encara molta feina de fer perquè pugui d'alguna forma tindre l'espai que li pertoca en el món empresarial.
Com pimes, què és això?
Molt bé, m'ha fet una pregunta abans i em feia una pregunta de com penso aportar
sí,
o com pensem aportar
sí,
aquest,
sí,
aquest mandat, sí. Aquest equip que estem d'alguna forma a PIMEC i jo li deia, amb activisme empresarial que és cridar a que ningú ocupi el teu espai, sinó que tu has d'ocupar el teu espai per defensar-te i representant-te. Segon, has d'estar en el pont de comandament. Mirin, a Catalunya, el mapa patronal que tenim català està homologat en el mapa patronal europeu. En Europa, tots els països tenen una patronal de grans empreses i una patronal de petites i mitjanes empreses. Per què? Perquè tu no pots tenir en la mateixa organització el Corte Inglés i la tenda del comerç del costat. Perquè si les tens, si tens en la mateixa organització el Corte Inglés i la tenda del costat, el que us puc ben garantir que les decisions en aquella organització no són la de, les tendes, la de la tenda del costat. A Catalunya tenim una patronal de grans empreses, o que representa
Foment.
Més el centre, i una patronal en el mateix pes que l'altra, per tant, que no li pot imposar, que és PIMEC, que també és un agent social econòmic. Com passa a França, que té la CGPM, que és l'organització de petita i mitjana empresa, o MEDEF, que és de la gran empresa, o Itàlia, Confindustria o CNA. En Espanya, aquesta situació, aquest 99,8% de les empreses, no n'hi ha ningú que tingui veu pròpia per poder defensar els seus interessos. Per tant, Espanya, després de 45 anys de democràcia, té una anomalia en la representació i la defensa dels interessos de la petita i mitjana empresa. I fa dues setmanes, ara tres, van presentar per primera vegada en democràcia una Confederació Nacional de Petita i Mitjana Empresa, que l'acrònim és Compimes. Per tant, Compimes són més de 2.100.000 empreses, empresàries i empresaris, autònomes i autònoms, que ens hem configurat perquè les pimes tinguin veu pròpia a nivell estatal i homologar el mapa patronal espanyol amb el mapa patronal europeu.
Per què s'haurien d'afiliar les petites empreses? Perquè la petita empresa acaba sent també el forn de la cantonada?
Per suposat. Miri, les empreses es divideixen en dimensió i facturació, i una empresa de menys de 10 treballadors i menys de 2 milions de facturació és una microempresa. És una empresa entre 1 i 10 treballadors. Entre 10 i 49, 50, és una petita empresa. I una mitjana és entre 50 i 250 treballadors. Per tant, totes elles són empreses, inclús les de més de 250 treballadors. I nosaltres el que volem és que el petit, el micro es pugui fer petit, el petit mitjà i el mitjà gran. No estem en contra del gas, tot el contrari. Voldrien que n'hi haguessin més grans. Però aquesta és la gran pregunta, que suposo que si pregunta li contestaré, que és que tothom diu que per què no creixen les nostres pimes? Per què el nostre país té les pimes molt més petites que tots els països del nostre entorn?
Perquè està ofegada.
No són diferents que els països, perquè tenen, sempre n'hi ha una causa-efecte. O sigui, la causa perquè són més petites és l'efecte de que en aquest país ens paguin tard, paguem més cara l'energia que a França o que a Portugal, que la fiscalitat de les petites sigui més gran, que no puguin accedir a la contractació pública, que no tinguin unes lleis segmentades per la seva dimensió. Per tant, la causa-efecte és que algú està proposant lleis que no van a favor de les petites, sinó que van a favor d'altres dimensions d'empresa i, per tant, generen un determinat tipus d'economia i de dinàmica. Per tant, és absolutament transcendent tindre les pimes en el pont de comandament. I per estar en el pont de comandament ha d'haver-hi activisme empresarial, que vol dir participar per defensar els teus interessos i els teus valors com a empresària o com a empresari.
Vostè creu que aconseguirà que el preu de la corrent per a les empreses sigui més barat? Per exemple, que des de l'administració es pagui quan es treballa per l'administració, quan la pròpia llei de l'administració diu que toca? Pensa que, li poso aquestes dues coses, totes les que m'ha dit. Pensa que ho aconseguirà?
M'encanta que me faci aquesta pregunta. M'encanta. Primer, perquè el camí, o sigui, la cinemàtica diu que el moviment es demostra caminant.
Sí.
En l'any 2009, Pimec va fer la primera concentració de la història, març 2009. Primera concentració de la història davant del Congrés dels Diputats, la manifestació de los corbatas, primera vegada en la història. I d'allí van crear una plataforma contra la morositat, que presideixo, a nivell estatal. I nosaltres deien que era impossible que una llei que havien fet als interessos d'aquests pocs que tenen aquesta capacitat d'influir, havien fet i havien posat en la llei el pacte de les parts, que volia dir que se tenia que pagar 60 dies en l'àmbit privat, però si vostè i jo arribàvem a un acord a pagar 400, es podia pagar. Clar, quan vostè és una molt, molt gran empresa o té una posició de domini, m'imposa a mi a pagar 400 dies. A l'any 2010, juliol del 2010, van canviar aquesta llei i des de llavors no es poden pagar a més de 60 dies. Es continua pagant, però és il·legal fer-ho. És diferent. Continua fent-se i reclamant un règim sancionador, que és on estem actualment en la partida. Ja han passat 11 anys, vergonyós, però és així. Per tant, nosaltres hem canviat lleis. Van canviar la llei del 2011 de contractació pública en el que és obligatòria la factura electrònica. Per primera vegada sabem quan paguen les administracions. I miri, la setmana passada li van comunicar a Espanya, ja que em pregunta com ho podrem aconseguir, a través de denúncies fetes, lògicament, per Pimec i la plataforma, de que ha entrat en un procés de sanció si les administracions no paguen a 30 dies en menys de dos mesos. Per tant, És una guerra llarga, és de resiliència, però és de defensa d'uns interessos i realment continuar fent aquest tipus d'acció. Aquest és el cas en el que, si no tens una organització i hem tingut que crear una plataforma perquè ningú defensa la petita i mitjana empresa a nivell estatal. És una altra demostració de que no existeix una organització i hem tingut que fer aquest tipus d'organismes.
Antoni Cañete, al Divan de Catalunya Ràdio.
We don't need no thought control.
I ara anem aquí amb Pink Floyd, The Wall. També és època adolescència, això, senyor Cañete?
Però m'estic adonant d'una cosa que no... Quan me van preguntar, digues títols de cançó, que parlem d'una muralla, parlem d'un mur, parlem... O sigui, crec que la meva vida des de l'adolescència ha sigut tirar terra murs, travessar portes, i per tant no m'estic adonant... Perdó,
s'està adonant,
però... Sí, aquí en el divan estic descobrint coses...
S'està descobrint, no, això és que és el divan. Ja és això...
Ja, però no. He tingut que arribar-hi fins aquí per realment...
Per l'autoconeixement.
Jo sempre dic que som allò que bevem o que d'alguna forma es generen, i m'estic adonant compte que...
Que és ben veritat, Enginyer electrònic industrial. Vostè què volia ser de menut?
Pues la veritat és que jo penso que... No sé si dic que el fet de que sigui enginyer és quasi com un accident en la meva vida, no? Perquè tothom que em coneix diu, tu que ets advocat, ets economista, i quan els dic que sóc enginyer, la veritat és que la gent es descol·loca bastant. No?
Té el cap molt endreçat, estil enginyer, perdoni, sí. Sí. Pam, 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 pam. Això és d'enginyer,
Afortunadament, jo penso que aquest... quan
ja
un
bé.
Fa la formació, t'obliga,
Sí.
T'estructura d'una determinada manera el tipus de la formació.
És un peix que es mossega la cua.
Sí. I jo agraeixo molt haver fet aquests estudis, possiblement perquè me van donar visions i estructuració que segurament no en tindria a l'hora de plantejar moltes d'aquestes. Jo dic que a PIMEC tenim batalles que fent, avui ja hem fet alguna, guerres que duren una mica més, i creuades.
Creuades. Ui, les creuades, temps.
Bueno.
Temps se sap com acaben, eh?
Sí. I si no tens el cap estructurat d'enginyer, a vegades és impossible guanyar.
Bueno, i la resiliència d'on la treu? Qui li va ensenyar?
La resiliència, jo si alguna vegada em pregunta algú de quin és el valor més important que he tingut en la meva vida, sempre contestaré el mateix, la meva família. Jo he tingut la gran sort, i possiblement explica moltes de les coses que em poden passar en la vida, d'haver estat visquent en un entorn, amb un equilibri fonamental, que m'ha donat la capacitat de poder enfrontar els diferents aspectes que he tingut que tindre en la vida, però sobretot la passió per poder-los portar a terme. No seria possible sense la realitat en la que jo vaig viure a la meva infància.
Com era en Juan? El seu pare. El pare de l'Antoni Cañete, una persona de referència a la seva vida, no? Un model a seguir.
Sí.
Una persona amb valors, que ja no hi és.
Sí, va marxar.
I pensa sovint?
Sí, cada dia.
Cada dia. I de tot el que li va ensenyar, allò que admira de debò i que el troba a faltar, què és?
El meu pare va vindre del seu poble, no?, perquè els seus fills tinguessin una oportunitat, no? I es va ensenyar a estimar aquesta terra, com possiblement molta gent d'aquesta terra no són capaços de transmetre, no? I ens va donar una sèrie de valors que, com deia anteriorment, bueno, ens han perseguit i ens persegueixen, no? I per mi, lògicament, és el meu gran referent, no?
Els valors els persegueixen o els construeixen a vostès? A vostè
sí.
I als seus germans,
sí,
no?
Sí, correcte. Sí, nosaltres, jo tinc... Aquesta és la gran fortuna del meu pare, no?, i de la meva mare, no?, per suposat, que afortunadament encara la tenim amb nosaltres. I realment la nostra gran fortuna va ser, d'alguna forma, això que ens va deixar, no?, aquesta construcció de valors i, sobretot, la nostra relació, no? La relació que tenim familiar és una relació extraordinària i és un dels veritables pilars, moltes vegades, de nosaltres, no?
Responsable de qualitat era el seu pare? Què és aquesta feina?
Bueno, ell va vindre, es va incorporar a diferents àmbits industrials i, finalment, va acabar en una multinacional, no? I tot i tindre una formació relativa... Ell era emprenedor de per se. De fet, nosaltres vam tindre inclús un negoci familiar, no?, que ell va impulsar i que tota la família van portar a terme, no? Jo, personalment. Però ell va entrar a la fàbrica i la seva evolució en la fàbrica va ser molt positiva, acabant pues, portar el control de la qualitat. Estava una fàbrica de servosistemes de frenada, Vendibèrica en concret, no?, en aquell moment, i per tant era una fàbrica que havia implementat un nou sistema de frenada, que era el servosistema, i el factor de tindre qualitat en la seva producció era determinant. I ell finalment va acabar tenint responsabilitats en aquest àmbit i bueno, per nosaltres va ser també una qüestió important. No?
La Trinitat té 82 anys, ja?
Sí.
Com
punt,
és?
A punt de fer 83.
Uau!
És una dona extraordinària, també. Sí. A veure, no acostumo a parlar mai dels, de la família.
Fins on vostè vulgui.
Però Trinitat, la meva mare, jo sempre dic... Hi ha algú que me'n diu, què n'hi ha darrere d'un gran home, no? Diu, una dona sorpresa, no? Doncs, més enllà de l'acudit, jo penso que la mare ha sigut una mica el pal de paller d'aquesta família i la impulsora, no? Perquè ha sigut una família emprenedora, van crear una empresa conjuntament i, per tant, tota la família treballaven i el pare, que d'alguna forma feia la seva activitat, sabia que sempre estava darrere la mare, en la que podia construir primer la família per una banda, però sobretot tots els projectes que com a família van portar a terme. No?
I quan diu una empresa, aquí és la botiga de queviures, no? Sí, vostè ha estat darrere del taulell?
Sí.
Ha despatxat?
No només està darrere del taulell, he estat aixecant-me a les 4 de la matinada per anar al bord, comprar, posar-lo d'alguna forma, obrir la persiana, això que fan els petits empresaris, esperar que vingués el client, darrere poguent d'alguna forma servint, tot i que qui servia més era el meu germà mitjà, ell venia d'haver estat en el món del cinema i, per tant, ell se'n va incorporar més, a portar més directament al negoci, no? I després, pues, portant tot el que significava la comptabilitat, fins que va arribar un dia que un supermercat que van muntar en el barri venia més barata la Coca-Cola que nosaltres li compraven a la fàbrica, no? I llavors van tindre una reunió familiar dient que aquest negoci tenia un mal futur, no?
Clar, però hi ha una reflexió de dir... I què van fer llavors?
Bueno, pues nosaltres a partir d'aquí vam prendre decisions. Una d'elles va ser vendre el negoci i començar a fer altres tipus d'activitats ja, diferents, no? Més empresarials, més de treball... Bueno, jo en aquell moment vaig tindre també alguna decisió important, no? Perquè jo vaig estar fent... És que la meva vida ha tingut com la vida de tothom, no moltes etapes, no? Jo el servei militar el vaig fer en el metro de Barcelona treballant.
O sigui... El metro?
Sí.
Perdoni, però vostè semblava un enxufat, eh?
No, perdoni, no? Era una prova que te feien... Me'n recordaré, li explico una anècdota.
Sí?
L'anècdota és interessant perquè me'n recordo que era jovenet i jo deia, ostres, això d'anar a la mili, jo que estava estudiant BUP i FP alhora i que tenia molt d'interès, i treballava, i llavors tenia molt interès de no perdre aquest camí, i em diu, bueno, sí, mira, si fas un examen i aproves, te quedes aquí a Barcelona i a més et paguen un salari. I vas dir, això com es fa? Diu, apunta't a fer les proves.
I estudia, apunta't i estudia. Sí, i va provar-ho
tot. Vaig anar a Sant Andreu, on està el camp de futbol del Sant Andreu, que pràcticament hi havia, jo crec, tots els joves de Catalunya, i van començar a fer exàmens, fins que al final ens van dir que havien aprovat un grupet petit de joves i efectivament van poder fer el servei militar al metro i li he de dir que treballaven fent el servei militar en 18 anys i jo vaig aprovar i vaig quedar com a cap d'estació de primera, que em sembla una responsabilitat, si li dic ara vist en perspectiva, manar en una línia de metro.
Manar.
En la línia, en una línia de metro en 18 anys, canviant els trens de via i portant d'alguna forma tota l'activitat d'una línia pròpiament dita, és una situació que possiblement era...
De molta responsabilitat. D'on era? D'on eren originaris els seus pares?
D'Andalusia. De Còrdoba. Sí, un petit poble de Còrdoba meravellós que es diu Luque, que realment jo recomano a tothom que el visiti perquè té aquella autenticitat dels pobles andalusos, aquells pobles blancs d'Andalusia. No?
El que volien els seus pares era millorar l'estatus social dels seus tres fills?
Bueno, el meu pare es va vindre molt jove. No, ells no es van conèixer, és curiós. Ells
aquí,
es van conèixer aquí, sense conèixer, sent un poble petit, es van conèixer aquí. Suposo que en aquell moment pues, feien trobades de gent de l'entorn que podien ser més del poble i això els va fer conèixer i, per tant, casar-se aquí i tindre els seus fills aquí, no?
Llavors, vostè, després de tot això del metro, va pensar en ser professor?
Bueno, jo sempre he tingut una component, en aquest sentit, molt pedagògica, no? I mentre estudiava, com vaig estar-hi amb una experiència tant en el BUC com la formació professional, tenia molta vocació d'ensenyar als meus companys, no? I tenia la vocació aquesta de poder educar, no? Sobretot de poder formar, no? I sí, sí, crec que és una d'aquelles professions que ho les sents, sempre dic el mateix, no? N'hi ha professions que o les sents o millor que no te dediquis a fer-les.
Han de ser vocacionals.
Absolutament.
L'agrupació Escola Levante, la seva escola, com era?
Uf, l'agrupació Escola Levante eren aquelles escoles que n'hi havia als anys 70, en els barris on no n'hi havia encara l'escola pública, i per tant se podria dir que eren les escoles, no sé si dir concertades, sinó que eren privades, que li costava un esforç a les famílies extraordinari en els seus costos i que tenien unes condicions on feies d'alguna forma el pati de col·legi en la mateixa taula en la que d'alguna forma estudiaves. No tenia pati. I, per tant, bueno, era una escola on pràcticament es van formar en ràtios de 40 alumnes per classe i en condicions possiblement ara podríem dir insalubles, però on hi havia un professorat i una persona que dirigia aquell centre, que era el propietari, que jo crec que poques vegades he vist alguna persona amb una component pedagògica com en aquell, com aquella persona, com el senyor Sorribes.
El senyor Sorribes.
El senyor Sorribes, jo penso que tindrien algun dia que fer-li homenatges a persones com ells que van venir i es van formar, els fills dels que havien vingut, els pares, perquè, clar, tot això va passar en Hospitalet. Clar, els meus pares venen des de la immigració, es casen, venen a Hospitalet i, per tant, s'hi troben, pues, això, no?, el desenvolupament d'aquests barris perifèrics de persones que venen de l'exterior. I fixi's una cosa que pensava l'altre dia i que vull compartir també en el divan, no? Quant de gran és aquest país que una persona que ve del seu poble i ve perquè els seus fills tinguin oportunitats, un dels seus fills acaba dirigint en aquest país i representant el món econòmic i empresarial. I jo penso que això en algun moment també ho hem de posar damunt de la taula. No en tots els països n'hi ha aquestes oportunitats. I és una de les qüestions que reivindico cada dia. Que puguem tindre un país on els nostres fills tinguin oportunitats. I jo vull fer una oda a tots aquells que van sortir o que surten per trobar-ne oportunitats i d'alguna forma són capaços de donar-li aquesta realitat.
Fa pocs mesos que vostè està a dalt de tot de la Pimec, però el seu pare ja el va veure pujar.
El meu pare, com em passa a mi amb els meus fills, i suposo que a tots, a tu també, i a tota la gent ens deu de passar, no? Que qualsevol cosa que faci els nostres fills sempre és una qüestió d'alegria. I, efectivament, el meu pare disfrutava. A més, era una persona molt passional. Això ens ve d'herència. I, per tant, cadascú dels nostres passos, no, era per ell una alegria. Ell sí, em va viure com a professor i em va viure com a responsable d'educació. Jo, amb 26 anys, va ser un dels 6 coordinadors a Catalunya de tota la relació del món de l'empresa amb el món de la formació professional. I per ell, no, que el seu fill, en aquell cas, fos professor, vaig ser el professor més jove de Catalunya, d'institut, i que me veiés, a més, com a responsable, traient 36.000 joves a fer pràctiques a les empreses i 8.000 en Europa, per ell, sens dubte, va ser un dels elements més transcendents, no?, i emocionants. No?
Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She is smiling alone. In the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to moan.
Barbara Streisand, Memory.
All alone in the moonlight, I can dream of the old days. Life was beautiful. Let the memory live again. Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Someone mutters.
És que vostè escollí les cançons que siguin com més potents o més dolces. Totes tenen, fins i tot aquí, aquesta en el record tan dolç. Mira, va pujant.
Daylight, I must wait for the sunrise. I must think of a new life.
suficient, totalment. Eh?
I aquesta, per què ens l'ha triada, aquesta Memory?
Clar, Barbara Streisand és d'aquelles persones que, primer com a persona, és una persona autèntica, mai sempre ha preservat la seva pròpia personalitat, té una veu absolutament tocada, no sé si donada.
Pels àngels, no?
Exacte. I, a més, expressa com poques persones poden expressar els sentiments, no?
Antoni Cañete, al divan. Vostès són tres germans i té tres fills, també, no?
Sí.
Sí?
Sí, sí.
I a veure com m'ho ha dit, allò que construïen amors als garatges...
Aquesta.
El divan, amb Sílvia Coppolo.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada.
En el garatge.
Ella...
I tancaven el garatge.
Com ho podré dir... Des de dins, tancava. Però quins anys tenia, senyor Cañete?
Sí. Tot era ràpid.
Anys?
És que tot abans era molt més ràpid que ara.
L'amor han descobert als 15 anys?
Bueno, jo penso que l'amor se descobreix quan un neix, no? Perquè se li té a la mare, no? Però jo penso que cada una de les èpoques, i jo torno a dir, jo penso que abans tot anava... Ara diuen que les coses van ràpids, però abans també anaven ràpides, eh? Jo amb 15 anys vaig tindre la sort de poder compartir en una casa, allò que li deien la casa de camp, no? En el que això et permetia sortir de la ciutat i, per tant, tindre relacions, podríem dir, no? Amb l'entorn natural, amb els amics, allò que li deien la colla, i en la que podien, d'alguna forma, disfrutar de garatxos, no?
I les amigues.
I les amigues, sempre, i els amics.
Després d'antics comedians d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys.
Li dic així perquè digui el que vulgui. La parella?
Pues és un complement absolutament necessari per poder construir realment un projecte. No?
I vostè considera que ha estat de sort?
Jo he tingut massa sort.
Massa sort?
Sí, a vegades penso que... Els èxits d'una persona no són d'una persona, són de les persones que estan al seu costat, en la família, en la parella i en el treball. I, per tant, parlar d'èxits personals és sempre una injustícia, perquè no existeix l'èxit personal, existeix l'èxit col·lectiu. I la veritat és que la mare dels meus fills, que lògicament els fills és el que diuen que més estima un, doncs lògicament hagués sigut impossible construir el gran projecte de la teva vida, no?
I de pare, què tal, vostè? Com és?
Bueno, supongo... Jo si li pregunto... És una bona pregunta. Podríem dir, progressa adequadament.
Gràcies! No? Això ho diu el profe. Gràcies!
Això ho tindrien que dir els meus fills, que sí. són extraordinaris. I jo una de les coses que més valoro és haver pogut transmès, i és l'únic que demano, transmès els valors als meus fills i que siguin feliços, però són tres fills que són també molt exigents amb el pare, en aquest sentit. I des de que, com no recolleixi el meu plat, me'n diuen masclista. La meva filla mitjana és la que més m'hi exigeix, d'alguna forma, en el comportament. El meu fill, en aquest sentit, és sempre el que va per davant meu, inclús en la passió, i la meva filla petita, si existeix algú que te fa un regal en la vida, doncs, lògicament, la meva filla petita és el gran regal de la meva vida.
Ja veig que d'espar a la taula, com a mínim, es treu el plat, però... Els renta els plats?
Sí, bueno, els renta plats.
Els posa el renta plats?
Els poso el renta plat perquè, si no, no faig bé la meva feina. Els poso el renta plat i, si els he de fregar, també els netejo. Perquè abans, quan no n'hi havia renta plats,
sí,
l'estona de rentar els plats era l'estona millor de desconnexió que un podia tenir. Per tant, en el càmping, quan era molt jovenet, i jo que feia submarinisme quan era jove, i ho feien amb uns amics en el càmping, sempre era el que demanava rentar els plats. També perquè dintre de la renta de plats en el càmping feies molta vida social, no?
Vostè no és de dretes.
Bueno, jo penso que jo sóc, si me tingués que d'alguna forma manifestar, diria sí, que sóc apartidista.
Vol dir? Però al final sí, es vota alguna cosa, senyor Canyete.
No, amb els anys he acabat aprenent de que jo penso que podria acabar en fer un partit, no? Perquè de cada un dels partits poden haver-hi qüestions o principis que poden ser interessants. Però jo m'he convertit en apartidista i crec que, i ho dic clarament, no? Primer perquè represento, m'he convertit en el partit de la petita i mitjana empresa i de l'autònom i l'autònom. Som fervent creent, d'alguna forma, de lo que és l'economia, la riquesa, en aquest cas la justícia. Perquè, cuidado, moltes vegades quan parlem de partits i parlem de principis, jo sempre acabo explicant, compte, perquè a vegades parlem molt de la igualtat, però la igualtat entre desiguals és la major mentida que possiblement hem tingut. I possiblement jo matitzaria moltes coses de tots i cada un dels partits, o de pensaments, i també virtualitats de cada un d'ells, no?
Josep González va deixar d'estar al capdavant de la PIMEC, fins i tot més d'hora del que es pensava, com amb una decisió personal respectable, però sorprenent, i vostè, diríem, ja hi estava al capdavant, però llavors li va sortir com una llista independentista que hi van anar a eleccions, i llavors vostè va guanyar per supergolejada, i això encara el va reforçar més.
Sens dubte. A veure, primer hem tingut un canvi dintre de PIMEC, que efectivament no crec que fos tan sobtat, perquè el president González ja va advertir 3 anys abans de quan es van fer les eleccions, pràcticament, de que seria el seu darrer mandat, i també va comentar que possiblement aquest mandat no ho finalitzaria.
Però es parlava del 2022.
Bueno, és quan finalitzava el mandat, per tant, ho va avançar un any, era el tercer any en el que estava en el mandat.
O sigui, a vostè no li va agafar de sorpresa.
No, sobretot per una altra qüestió que volia explicar, i és que al juliol de l'any 2020,
sí,
nosaltres vam fer una assemblea en el que vam proposar un canvi de model de governança perquè volíem projectar l'entitat a com es tenia que governar en el segle XXI. I es va votar per unanimitat i es van prendre una sèrie de decisions en les que jo ja vaig donar un pas al mes de juliol de l'any 2020 dient que seria candidat a les properes eleccions de PIMEC, no?
Però vostè no és independentista.
Jo no... Jo, lo que sigui personalment no ho manifestaré públicament perquè jo represento a tots els interessos d'aquest país, a la pluralitat. Jo sóc el president d'una organització que és un agent social i econòmic d'aquest país en el que n'hi ha sensibilitats de tots tipus, i el que sigui personalment no ho diré en una emissora perquè és una qüestió personal.
A Catalunya Ràdio, al divan amb Sílvia Coppolo. Avui amb Antoni Canyete, president de la PIMEC.
La Rosalía. Salt de generació,
Sí, però és que la Rosalía acumula moltes coses, perquè la Rosalía és de Sant Esteve de Sarrovires, on me'n considero també, però és que li compraven la cara al seu pare. Jo he vist a la Rosalía petita, des de molt petita.
Li compraven la cara al seu pare.
Clar, és una família extraordinària, Sant Esteve de Sarrovires, molt treballadora, i que realment no m'estranya que Rosalía hagi tingut èxit, perquè ja des de petita tenia un halo especial, però, a més, la família, el treball i també, en aquest cas, la passió, fa, i, a més, fa i canta una cançó com aquesta que també diu moltes coses, no? O sigui, la Rosalía...
Si me das a elegir.
Exacte. És una cançó també de l'època, quan eren joves, on hi havia tota aquella part de les rumbes. Jo no sé si aquesta era de los chichos, los chunguitos, no me'n recordo, perquè sé que van viure una època en què hi havia tot aquest tipus de música, i la Rosalía ve, d'alguna forma, a contrastar precisament també aquesta generació que jo deia, no?
Ens agrada conèixer les persones que convidem al divan amb aquestes dades que ens diuen de la seva vida, amb les pel·lícules, amb els llibres, amb les cançons. Camina lentamente sobre un lecho de confeti y serpentinas. Una noche estrellada de septiembre, a lo largo de la desierta calle adornada con un techo de guirnaldas, papeles de colores y farolillos rotos. Última noche de fiesta mayor. El confeti del adiós, el vals de las velas, en un barrio popular y suburbano, las 4 de la madrugada. Todo ha terminado. Está vacío el tablado donde poco antes la orquesta interpretaba melodías solicitadas, el piano cubierto con la funda amarilla, las luces apagadas y las sillas plegables apiladas sobre la acera. En la calle queda la desolación que sucede a las verbenas celebradas en garajes o enterrados. Otro quehacer, otros tráfagos cotidianos y puntuales. El miserable trato de las manos con el hierro y la madera, y el ladrillo reaparece y acecha en portales y ventanas, agazapado en espera del amanecer. El melancólico embustero, el tenebroso hijo del barrio que en verano ronda la aventura tentadora, el perdidamente enamorado acompañante de la bella desconocida todavía no lo sabe. Todavía el verano es un verde archipiélago. Cuelgan las brillantes espirales de las serpentinas desde balcones y faroles cuya luz amarillenta, más indiferente aún que las estrellas, cae en polvo extenuado sobre la gruesa alfombra de confeti que ha puesto la calle como un paisaje nevado. Una ligera brisa estremece el techo de papelitos y le arranca un rumón fresco de cañaveral. Som a les últimes tardes con Teresa, d'en Juan Mercè. Per què ets la triada?
Bueno, perquè és la història d'una noia de bé amb un noi de barri que genera un tipus de relació i de descobriment, no?, de dos realitats que són les realitats que n'hem viscut també a la nostra ciutat, no? I jo penso que Joan Mercè va ser capaç de reflectir a una sèrie de personatges que, igual que Nada de Carmen Laforet, que també podria haver escollit perfectament, que explicava una realitat d'una Espanya...
Aquell Premi Planeta que ens va sorprendre, sí?
Bueno, no sé, sempre m'han agradat aquest tipus de novel·la i aquesta capacitat, com tenia Joan Mercè, d'explicar aquella realitat en la que d'alguna forma s'estava transformant una societat, no? I estava realment permeabilitzant uns tipus de societat que van ser previs a lo que posteriorment es va donar als canvis de la democràcia i aquesta llibertat que van viure en el nostre país com una necessitat i com a una qüestió que penso que hem superat i que encara no l'hem superada en els discursos, que són la lluita de classes. No,
no l'hem superada?
Jo crec que encara està en el discurs. Jo crec que l'hem superat. Per mi, al segle XXI, la lluita de classes queda, és un discurs del segle XX.
Però i la precarització que es viu,
això és una altra cosa. Això és una altra cosa. Una altra cosa, per mi són dues coses diferents. En la lluita de classes és que enfrontaven les classes. Avui dia el que tenim és una realitat d'una pobresa que lògicament tenim que enfrontar. I abans, quan em preguntava de Compimes, nosaltres des de l'àmbit empresarial hem configurat una proposta que, al igual que abans parlàvem d'activisme empresarial i sobtava, nosaltres hem posat damunt de la taula un nou terme que existia en l'àmbit econòmic però no en l'àmbit empresarial, i nosaltres parlem d'un capitalisme més inclusiu. I quan parlem d'un capitalisme més inclusiu, entenem per aquest capitalisme primer, no entenem l'anticapitalisme, però també rebutgem el que és el neocapitalisme. No entenem mercats regulats que beneficien uns pocs o un repartiment de la riquesa que realment sigui absolutament inexplicable davant d'una realitat que pot generar unes dinàmiques problemàtiques, no?
Si hagués de dir alguns noms de persones que han estat cabdals en la seva vida, què diria?
N'hi ha hagut molta gent, però possiblement n'hi ha hagut gent que han produït canvis en la meva vida molt importants, no? Des de quan estava de professor, que va vindre la Maria Rosa Fortuny, jo estava al capdavant d'un institut portant aquesta relació escola-empresa de Molins de Rei, Bernat Alfarré, i la senyora Maria Rosa Fortuny, que estava en aquell moment en el Departament d'Ensenyament, me va proposar perquè estigués com a coordinador, i tenia 26 anys, no? Quan els altres coordinadors ja era gent amb molta experiència i maduresa. Lògicament, ella va canviar possiblement el rumb de la meva activitat i de les meves accions, no? Després, jo estava en el món de l'ensenyament, lluitava per la formació professional, però vaig crear una fundació, la Fundació Delta, en la que allí vaig fer que confluessin empresaris i sindicats i també administracions. En aquell moment la Fundació Delta, que estava al Baix Llobregat, que era més difícil, havíem aconseguit, també amb una ponència que havien treballat, que les pràctiques fossin obligatòries, i vaig crear aquesta fundació en la que vaig aglutinar el Consell Comarcal. En aquell moment el presidia el senyor Montilla, i la seva dona la va incorporar, l'Anna Hernández, precisament en aquesta fundació. Per tant, van aglutinar tots els ajuntaments del Baix Llobregat, van aglutinar també els sindicats i els empresaris, i vist que no n'hi havia una creença real en la formació professional, vaig fer un salt i me vaig passar a l'empresa privada i vaig crear un dels projectes més apassionants de la meva vida. I aquí va haver-hi una persona, que és el Santiago Quintela, que era el que presidia en aquell moment, que m'havia ofert moltes propostes de dirigir la seva empresa, però en aquell moment vaig crear un projecte que avui dia encara continua viu, i el qual soc president honorífic, i per tant avui presideixo pràcticament PIMEC a través d'aquesta posició, que vaig ajuntar 9 empreses, petites i mitjanes empreses, i les vaig internacionalitzar en tot el món. Vaig crear el Consorci de Fabricants de Material Elèctric, el qual està configurat per empreses mitjanes, però que a l'ajuntar-les hem sigut capaços de competir contra grans multinacionals. Parlo de Schneider, Siemens, ABB, General Electric, muntant delegacions com van muntar en el sud-est asiàtic, on treballaven Filipines, Indonèsia, Malàsia, Dubai, on treballaven Oman, Qatar, Bahrain, Moscú, Düsseldorf en Alemanya, Mèxic pròpiament. Van ser capaços de fer això que diuen avui dia l'ODS-17. Van fer aliança que ens va permetre guanyar dimensió, i per tant amb una aliança poder donar a aquestes mitjanes empreses la capacitat de funcionar com una multinacional.
Déu, què diria de Déu?
Jo vinc d'una família creient, però la veritat és que com he fet estudis més en l'àmbit científic i en aquest cas tecnològic, sóc molt pragmàtic. Des de la meva formació cristiana o de la meva infantesa cristiana, practico, sóc absolutament no practicant, i per tant, des del respecte a la religió en general, torno a dir, no sóc practicant en particular.
I si tingués una línia i mitja per definir-se en una Wikipedia o el que sigui que veiés algú d'aquí 100 anys, quina definició hi posaria vostè? Ha de servir per a la història, senyor Cañete.
Jo?
Sí, de vostè és un autodiccionari, això.
Haver sigut útil i haver pogut aportar alguna cosa en aquesta societat en la que he compartit. I el que sí que posaria, d'alguna forma, és que el que vaig fer, ho vaig fer amb tota la passió.
I l'autenticitat. Senyor Cañete, gràcies. Que la sort l'acompanyi, l'esforç ja li posa a vostè.
Moltes gràcies.
Gràcies. Avui al divan, el president de la PIMEC.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
José María Campillo.
Escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Sergi Cutillas.
Y amontonado en tu arena.
Núria de la Fuente.
Guardo amor, juegos y penas.
Y Silvia Coppola, encantats y encantadas.
La piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujará al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.